Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
L'abstinència en el consum de certs aliments o el més radical dejuni, consistent en estar un temps sense menjar, no són en si mateix pràctiques reprovables o evitables. Només cal veure el comportament de molts animals en el seu hàbitat natural per adonar-nos de la seva generalització, sobretot en el cas dels carnívors i amb l'objectiu de depurar el cos de les toxines que el seu aliment bàsic, la carn, genera i acumula en l'organisme. No és, doncs, estrany que els humans, un cop decantats cap a un cert carnivorisme, fruit de la supremàcia tecnològica a l'hora d'aconseguir aliment, incorporessin aquestes pràctiques al seu tarannà, ritualitzant-les. Però aquella tendència que contribuïa a millorar la salut dels humans es va contraposar a la necessitat de mostrar poder, també en seure a taula. La imatge de reis i nobles amb un peu embolicat i el caminar dificultat per la gota fou la penyora de la demostració contínua de riquesa que feien a taula, basant el menú en la carn consumida sense fre, potenciat per l'aparició de butlles, excepcions i discussions sobre què trencava o no l'abstinència que esglésies i tradicions imposaven. Avui, un cop teòricament superades aquella necessitat i aquelles limitacions per la relativització de les imposicions religioses i les tradicions, curiosament, tornem a reviure-les de la mà d'una nova fe, la dietètica. A la necessitat de mostrar poder a l'hora de seure a taula, al restaurant o a la de casa, endrapant dos plats, unes postres i el que més convini, i tornem a contraposar les proclames dels nous predicadors que recomanen i manen no abusar de certs aliments, de fugir algunes combinacions o, un parell de cops l'any, fer una dieta de desintoxicació, una nova quaresma. Aquest en nom de la nostra salut corporal, l'antiga en nom de la salvació de la nostra ànima. Decididament, els humans no semblem capaços d'imitar el gos que, quan està empatxat, no dubta a brostejar unes quantes herbes.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts cosos!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
I després d'aquest text tan fantàstic del nostre estimat Francesc Morgades, comencem un nou dijous, Dia de l'Arròs, una nova Fonda de Catalunya Ràdio. I com és costum, què farem? Ruta formatgera. I també què tindrem? Guia Virgínies de la cuina catalana. I què tindrem també? Una nota de tas de vi per arrodonir una mica aquest pica-pica. I el plat fort? Ui, el plat fort! Voleu que us ho digui? Doncs pareu taula, que jo vaig a buscar la safata del pica-pica. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I el so d'aquesta guitarra ens porta a la Guia Virgínies de la cuina catalana de mà de l'Òscar Gómez. Molt bon dia, Òscar.
Hola, bon dia, Pep.
L'Òscar Gómez amb aquest blog de cuina.net que ens fa les suculències. Bueno, ja no sé si ens fas més les suculències, diguem-ne, ja en el blog directe o a l'Instagram, perquè cada vegada que l'obro, Òscar, és que em surts i dic, mira aquest home, ja és aquí, ja és allà.
Sí, la veritat és que tinc una temporada bastant bona últimament. La veritat és que no em puc queixar.
Punyetero. Bé, la setmana passada ens vas portar fins al Barberà de Santa Coloma de Gramenet, aquest restaurant fantàstic d'aquesta proposta genial d'en Víctor Quintillà i la Mar Gómez. I avui no sé si anirem més cap al nord o tirarem més cap al sud.
Avui anem una mica més cap al centre i cap al sud. Anem al Baix Llobregat, anem a Martorell.
Ep, Martorell.
Un restaurant que es diu El Jabalí. És un dels restaurants més singulars que jo mai hagi visitat.
A veure, El Jabalí, però a veure, tu com has anat a parar al Jabalí de Martorell? Perquè, clar...
Doncs, mira, aquestes coses normalment són per bons amics que donen el xivatasso, amb perdó del barbarisme. En aquest cas me'l va recomanar el cuiner i amic. Bueno, és més amic que cuiner per mi, però ara són les dues coses. En Xesco Bueno,
home,
de restaurant Cal Esteve.
Mira, aquí ja veig que anem fent, diguem-ne, allò companyia, perquè Cal Esteve ja el tenim dins de la guia Virgínies de la cuina catalana, doncs va, ell en recomana un altre per entrar, no? Això està molt bé.
Sí.
I a més a prop de casa que el té, eh? Vull dir,
clar,
és sí. Allò que dèiem la competència, no, Òscar?
Bueno, ell, de dues maneres, entre amics, a part, jo crec que la competència, quan són bons restaurants o restaurants que valen la pena i estan junts, crec que formen una mica de pol d'atracció i en realitat acaben sumant.
Exacte, crec. Exacte.
Això és la meva opinió.
I què hi trobem aquí, al Jabalí de Martorell?
Mira, al Jabalí el primer que trobarem és un viatge en el temps. Sé que potser està una mica molt trillat, ai, sí, el restaurant, el viatge en el temps. Bueno, aquí és una cosa espectacular. Pensa que les parets estan plenes de, per exemple, porcs senglars dissecats, hi ha una llebre dissecada que fa com que llegeix, els cambrers van amb armilla, les taules fa 40 anys que són les mateixes, jo crec, i tot és un ambient absolutament que et transporta fa com a mínim 30-40 anys. Però és que no és només l'ambient, perquè és també la cuina. És una cuina molt casolana, feta amb molt de carinyo, necessites anar amb temps, perquè, per exemple, si demanes patates rosses, no pensis que les tenen ja mig fetes i te les acaben de fer, no. Les hauran de tallar, les hauran de fregir, i aleshores necessiten el seu temps. I per tant has d'anar sense pressa. És un lloc per anar a gaudir i a sopar amb temps. Perquè si vas amb presses, no és el teu lloc.
Clar, de fet, aquesta és una d'aquelles coses que moltes vegades se'n parla, no? De quan s'ha de tardar, diguem-ne, a un restaurant a portar el menjar. I jo sempre dic el mateix. Una cosa és des de que arribes fins que arriba el menjar, l'altra és quan ja comences, no? És a dir, tu pots arribar al restaurant, estar molt tranquil, prendre't una cervesa, un vermut, una copeta de vi, amb tranquil·litat. A vegades hi ha molta gent que espera altres persones i no passa res. Però, ai las, quan, diguem-ne, quan la taula és sencera i els plats no arriben, la gent es posa nerviosa i dius, però és que no cal, no?
No cal. En el Jabalí, de debò, que jo recomano molt a qualsevol persona que vulgui gaudir que hi vagi, però ha de ser sense pressa, perquè és un tarannà molt especial i ells no tenen pressa tampoc. Aleshores, si vas amb pressa, patiràs tu. Ells no crec que pateixin gaire, sincerament.
Òscar, i aquí al Jabalí què hi prendrem? Un estofat de senglar?
Per exemple, el civet de senglar és imprescindible. És un d'aquests restaurants on encara pots trobar bones sopes, pots trobar sopa de ceba gratinada, pots trobar un consomé amb rovell d'ous, i és molt important, o bueno, és molt important, a la meva opinió és imprescindible tastar el seu steak tartar, perquè fan un tartar que acaben a la sala, amb l'estil antic, surt el senyor amb una taula, amb un guéridon, aquestes taules que posa al costat, porta un gran bol de ceràmica i allà posa la carn i comença a manir, treu un pebrer enorme, però enorme vull dir que igual té un metro el pebrer.
Per
anar... Sí. Busqueu a Google les imatges i veureu, que no us estic enganyant. I aleshores, bueno, et fa l'estic. És un estic tartar a l'antiga, en el sentit que és una mescla molt cremosa. No és tan carni com els que es fan ara, i fins al punt de que no te'l poden presentar amb un timbal, perquè com que és tan cremós s'espatxurra. Llavors te'l presenten si xafadet ocupant la base d'un plat. Tenen el detall que te'l fan davant i te'l donen a tastar pel punt de picant, perquè acabis de dir si vols més o menys, i això sí, és un espectacle, sincerament.
Oh, calla, ara que ho estaves explicant, m'he posat ràpidament aquí amb un cercador a buscar-lo, i sí, en plat super el serveixen, el tàrtar.
Sí, perquè no s'aguanta, és molt cremós.
Totes
les salsetes que li posen i el rovell i tal, no, és molt cremós.
Amb la seva mantega risolada.
Sí. Tot el que puguis imaginar clàssic, ho tens. Ben fet, amb molta qualitat. No estem parlant d'una mirada carrinclona, estem mirant senzillament d'una mirada absolutament clàssica i que no s'ha apartat ni un mil·límetre d'aquesta forma de fer que es tenia fa 30 anys.
Uh-huh. I també està molt bé aquest tipus de restaurants, com bé dius tu, no?, que tenen aquest caire clàssic, que els cambrers són cambrers d'ofici,
Sí, són cambrers d'ofici i gent que les ha vist de tots els colors. Per això et deia que si vas tu amb pressa, segurament pateixis tu, perquè ells tenen moltes hores de vol i evidentment amb tota la cortesia del món, però tenen una forma de fer i no la canvien.
I de postres, què vas prendre, Òscar?
De postres, una cosa que m'encanta, que és el pijama.
Home, vinc aquí.
Sí, perquè a més és un pijama que és el pijama, no és una reinterpretació del pijama, no és un rescat del pijama, no. És el pijama que els que tenim una edat hem vam menjar quan érem petits. Amb tots els elements, el flam, la nata, el préssec, la pinya, el gelat... aleshores, bueno, jo crec que se diu molt bé amb l'experiència total del restaurant acabar amb un pijama.
Oh, que bé, que bé. No, no, i a més estic veient que la crema és d'un tamany xulo, eh? Vull dir que, sí, que la cassola de fang està plena, eh? No és allò de...
Sí. No, són, en general són unes racions generoses, eh? Al restaurant, si demanes el filet chateaubriand, amb la salsa bernesa, doncs, pues, també tens unes bones quantitats, i en això també són fidels a l'esperit més clàssic, no? Que potser era un menjar de vegades una mica fins i tot excessiu en quantitats.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana el jabalí de Martorell. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
I avui, en Xavier Morral, viticultor, ens recomana un vi d'un altre elaborador.
Hola, jo sóc el Xavier Morral, del celler Can Morral del Molí, de Ullastrell. Mireu, jo us puc recomanar un celler extraordinari, com pot ser el de Sant Romà, que té un garnatge que es diu el transgressor, que us recomano, un dels millors garnatges blanques que hi ha per aquí a la zona. Veureu que us agrada. Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà us ofereix aquest espai.
I ara volíem repassar amb la codirectora del concurs de formatges d'aquí del Lactium de Vic com ha anat aquest concurs, Natàlia Nicolau. Què tal?
Què tal? Bon dia, Pep. Molt bé.
Que us ho heu passat bé, no?
Ho hem disfrutat moltíssim.
I què, com ha anat això? Com ha anat? Perquè jo hi he vist molts formatges en aquest concurs.
Doncs et diria que més que mai en aquest Lactium 2022. Hem arribat a gairebé 220 inscripcions de formatges. Recordem que a Lactium el marc geogràfic és només Catalunya, així que és un gran èxit.
220 formatges diferents. I com ha anat això de les medalles? Perquè n'hi ha hagut una colla.
Totalment. Separem els formatges en 15 categories i hem tingut medalles d'or, plata i bronze depenent de cada categoria. En tenim 15 de categories i...
Vinga, va, doncs fem una cosa. Com que n'hi ha molts, repassem els ors, si et sembla.
Fantàstic.
Vinga, va, comencem. A veure, pel formatge Garrotxa, com ha anat això?
Doncs l'or se l'ha endut la formatgeria Sant Gil d'Albió.
De formatges blaus.
El Glauc, de formatgeria Xauxa.
El Làctica d'Ovella.
El Farcell, de la formatgeria Balet.
A la Pasta Dura de Cabra.
El Gran Pep, de la formatgeria Sant Gil d'Albió.
Pasta Dura de Vaca.
El Ferrer, de la formatgeria Cal Músic.
Pasta Tova d'Ovella. El Miracle veig aquí, eh?
Vale, les cuines, de la formatgeria El Miracle.
Pasta Tova de Cabra.
El Pla, de la formatgeria Masalva.
La Pasta Tova de Vaca.
El Puig Pedrós, de la formatgeria Molí de Gent.
Les Llets Fermentades.
El iogurt grec de vaca de Mascle Perol.
Els matons i brossats.
El mató cabra de la formatgeria Gran Germangol.
El tupí.
El tupí de blau del Molí de Gem.
Aquest ha repetit premi, eh?
Sí, n'hi han que han repetit.
Després hem dit la Làctica d'Ovella.
El farcell de la formatgeria Balet.
El Làctica de Cabra.
El petit floquet de cabra de la formatgeria Can Robert.
Làctica de Vaca.
El cendrat de la formatgeria Gavarresa.
Pasta cuita.
El Gran Músic, de la formatgeria Cal Músic.
I la Pasta Dura d'Ovella.
l'ovella, les agudes de la formatgeria Mugent.
I vosaltres feu aquí un premi al millor formatge català Lactium Gastroteca del 2022, que és el millor dels millors, que ha anat a parar a...
al Ferrer de la formatgeria Cal Músic.
Déu-n'hi-do, quina feinada que hi ha hagut, i sobretot per aquest gran grapat de gent del món del formatge, tècnics, del món de la cuina. Escolta'm, organitzar un concurs així no és fàcil.
No és fàcil, però és molt gustós i molt satisfactori quan tot surt bé. Avui heu estat gairebé 87 persones de jurat, com tu dius, tècnics, distribució, restauradors, amants del formatge, que al cap i a la fi poseu valor i reconeixeu la feina feta per ramaders i elaboradors d'aquest país.
Sense pagesia no hi ha cuina, Natàlia.
Totalment. Sense pagesia ens quedem sense el que fem 4 i 5 cops al dia, que és menjar i alimentar-nos.
Gràcies per aquest concurs, gràcies per aquesta fira tan espectacular.
Moltes gràcies a tu, Pep.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui, aquí, entre algun carrer adoquinat, anem cap al centre d'Olot, perquè hi trobarem una pastisseria molt singular. Bé, una o dues, no sé com explicar-ho, això. De fet, vaig al carrer, a la plaça Mora, que també em sembla que se li diu la plaça de l'Àngel, però no sé si entrar al 5 o al 6, perquè aquí he quedat amb un pastisser xocolater. No sé si és més xocolater que pastisser o pastisser que... Mira, ja el veig aquí, ja el veig. Ara obre la porta. Jordi Ferrer, què tal? Bon dia.
Hola, bones.
Escolta, què entro, el 5 o el 6?
Depèn de tu. Què t'estimes més? Xocolata o pastisseria tradicional?
Home, per començar, pastisseria tradicional i després xocolata.
Doncs anem cap al 6 i després passem cap al 5, des de dintre mateix.
Plaça Mora o la plaça de l'Àngel?
Oficial, plaça Mora, oficiós, plaça de l'Àngel, o sigui que...
Perquè aquí què va passar? Hi havia algun àngel per aquí, a la història?
Hi ha la font aquesta que veus aquí davant, que hi ha aquí sí. Sobre. L'àngel aquest que algun cop ha baixat cap avall, també, doncs...
Ah, sí? Per les festes d'Olot?
Ah, algú que s'hi enfilava, simulant els castellers, feia d'enxaneta i patapam, àngel avall.
Què es pensava, que feia el petó al cul de la
lleona,
no?
Quasi.
Com a Girona, que n'hi ha que van a fer el petó al cul de la lleona i
ara ja no es pot fer.
No.
Ara ja no es pot fer.
Però n'hi va haver algun que, en lloc de fer el petó al cul de la lleona, el feia al cul del lleó, i allà a la plaça del mercat,
sí.
I el trobaven per allà.
Doncs aquí algú devia pujar en l'aire cap a veure l'àngel i va baixar tot junt.
Quantes vegades hi has jugat tu aquí, aquesta plaça?
Buah, de petit. Mira, tot aquest tros d'aquí davant, fèiem les porteries ben bé el que és davant de la pastisseria, que abans hi havia al costat, aquí on hi ha la botiga de xocolata, abans era una botiga de roba de nens petits que es deia l'Angelet. I entre la mainada de l'Angelet i nosaltres muntàvem un minicamp de futbol, fèiem pilotes de paper i xutàvem els vidres del bar, del que era el Quims, que ara serà aquest el local dels Amugàvers, bueno... Anda, que no havien sortit vegades a dins que apareixin.
I l'Àngel què feia? D'àrbit, aquí al mig del pas? O...
Es posava d'esquenes per no veure gaire el que estàvem fent. Per això mira sempre cap a l'altre costat.
Amb en Jordi Ferrer, avui de la pastisseria Ferrer d'Olot, volem parlar de tradició, però també volem parlar d'avantguàrdia, perquè si bé doncs, aquí tenim una pastisseria antiquíssima, per altra banda, com ara ens deies, doncs, hi ha una pastisseria dedicada només a la xocolata, que és espectacular. I d'això és el que volem parlar, no? De tradició i d'avantguàrdia, no?
Sí, és el que... No és la nostra pretensió tenir aquests dos espais, un que sigui la tradició i l'altre l'avantguàrdia, sinó que eren els dos somnis, un el de sempre, el de la pastisseria, i l'altre que era una de les coses que ens agradava més, que és la xocolata. Però al fer-ho de la manera que ho hem fet, doncs ha sortit això.
Jo crec que un altre gran somni, quan eres petit almenys, eren les sardanes, no? Bueno... Què et diu aquesta sardana?
Moltes coses. Vull dir, perquè deies un somni de petit. He estat molts anys ballant amb colla de sardanes, en sardanes de competició. També he estat anys ensejant una colla de sardanes de Mainada. Però aquesta sardana, a part de tot el temps que he estat ballant, també és pel nom i pel fet o per el que representa aquesta sardana, que està dedicada als meus pares, que és de Joan Lluís Moraleda, i el nom, que és Fajol, que és un dels cereals que tenim aquí, a prop d'aquí a casa, que més conegut és i que més fem servir per fer coses d'aquí a la botiga.
Tu has mamat la pastisseria des de petit, però tu quan eres petit, quan estudiaves, què volies ser?
Buah, la veritat és que sempre he estat darrere el taulell fent coses. També s'ha de dir que vaig estudiar l'EGB, el BUP, el COU, i vaig fer carrera a la universitat, vaig fer administració i direcció d'empreses mentre anava treballant. O sigui que ho hem anat compaginant una mica tot, però sí que quan es va acabar la carrera em vaig dedicar íntegrament aquí a la botiga i anar tirant endavant.
Per la gent que passi per aquesta plaça Mora, aquí al número 6 veurà una pastisseria d'aquelles de foto, una pastisseria de postal, d'aquelles pastisseries que avui que estaríem aquí, doncs mira, recordaríem un text molt bonic d'en Philip Delerm, que parlava precisament en el llibre El primer club de cervesa, del fet d'anar a buscar les pastes el diumenge al matí, no? quan tu vas a missa. Quantes vegades aquí ha vingut la gent, o ve la gent i fa aquella litúrgia, no? Tu ja saps que aquella persona agafa bracet de crema, l'altra agafa un tortell de nata, l'altra agafa doncs uns tocinets de
gel. És ben bé així. És ben bé així, perquè tens, ja ves la persona X entrar per la botiga i ja sap, per la porta, i ja saps què et demanarà. Vull dir, saps que ve a buscar lo de sempre. Però això ho diferenciem molt, si és una botiga o si és l'altra. Si és la pastisseria de sempre, que aquest any hem fet 115 anys, que hi ha la cinquena generació treballant-hi, aquí sí que veus entrar la senyora de sempre o el senyor de sempre o qui sigui, i ja saps el que et demanarà. En canvi, aquí al costat, a la botiga de xocolata, la gent ve més a veure què has fet de nou aquest cop. Sense, vull dir, amb els ulls tancats, quasi que agafen per poder agafar, portar-ho cap a casa i tastar una mica a veure amb què els podem sorprendre una mica.
Cinc generacions al 1907.
Correcte.
Com va començar això, Jordi?
Són cinc generacions, la primera de les quals n'és del cognom Ferrer, és el senyor Moliner, que era el padrí del meu avi, i va començar sent una botiga de queviures en les quals hi venien sucre i venien alguna llaminadura, com si diguéssim, i el meu avi va començar a treballar-hi. I va arribar el moment que el senyor Moliner s'havia de jubilar, no tenia ningú més, i com que el seu afillat portava el negoci tan i tan bé, s'ho va quedar ell. Li va vendre, em sembla que eren pel valor de 3 sacs de sucre o alguna cosa similar, que eren 62 pessetes de l'època. Dius, hòstia, en 62 peles ara, em sembla que no tenim ni per un croissant.
Exacte, ni per un quilo de sucre, tu.
Re. Però bueno, va anar així, després el meu pare, després la meva part, i ara també hi ha les meves nebodes que estan a la botiga, o sigui que la meva neboda, l'altra, li falta com un any per... No, els farà aquest octubre, em sembla, i es mor de ganes per venir a la botiga. I dic, buah, millor.
Clar, és que tu entres aquí i és d'aquells llocs que jo sempre dic que no saps què triar, no? Perquè hi ha tota aquella pastisseria, i per una banda dius d'abans, però per l'altra dius... Clar, quan parlem d'abans, quan parlem de tradició, moltes vegades pensem, o algú tendeix a pensar, que és una cosa passada de moda, no? Però per l'altra banda, te'n dones compte que dius, i què se n'ha fet d'una bona sara? I què se n'ha fet d'un bon full? Perquè avui en dia hi ha moltes pastisseries, diguem-ne, tenim la gran sort que hi ha moltes pastisseries artesanes, però hi ha molts llocs que venen pastissos, i no és ben bé el mateix, això, eh?
Totalment d'acord. I a més, amb el que dius, de poder trobar aquestes pastes més tradicionals, hi ha pocs llocs que les continuïn fent i gent que renega de fer-ho també, no? I dius, ostres, com pot ser si són els postres que es venen més? Si tu agafes de número les sares, en el cas de casa els mil fulls, els xuxos de crema, aquestes pastes més típiques, com no poden estar altres pastisseries, també et preguntes? Perquè és el que la gent valora més, també. Les altres, les més diferents, més actuals, que al cap i a la fi, amb la mateixa fórmula, amb ingredients potser diferents o matèries primeres diferents, tothom pot acabar fent, les vas trobant a altres llocs. Però aquestes típiques em sap greu veure i saber de gent que renega o que no vol que la pastisseria continuï aquesta part tradicional i que només vulgui la part més novedosa, com si diguéssim.
De fet, ja, un dia jo estava fent un estudi amb diferents empreses i cases, i quan li vaig preguntar a un pastisser, no et diré d'on,
no cal,
li vaig preguntar quina era la seva especialitat, em va dir, sens dubte, els semifreds. I quan vaig sentir la paraula semifred, vaig pensar, quina tristesa, no? És a dir, una casa, una pastisseria molt típica d'una ciutat de Catalunya, que, i no tinc res en contra dels semifreds, però una casa d'aquells que tu saps que semblant a la teva, no? que hi hagi viscut tanta història allà dintre i que diguin que el que està més de moda per ells ara és el semifred, una cosa que a més no és nostra.
Han de ser-hi, i si es vol fer bé, també costa de fer ben fet, però que no és el nostre, com dius, vull dir, ha de ser-hi, ja ho dic, però, ostres, si aquí a casa traiem els versets de crema, els milfulls perd tota l'essència. I això, i que continuem fent servir les mateixes fórmules que feia servir el meu avi, que algunes va portar de París quan hi va anar-hi el 1930. O sigui que continuem i esperem continuar d'aquesta manera i per molts anys.
Estem aquí a la plaça Mora número 6, de moment, parlant de pastisseria tradicional, perquè, clar, quan un establiment té 5 generacions, com dèiem, té moltes coses a explicar, té moltes històries d'aquelles que n'arriben a passar, i segurament també moltes anècdotes que segurament a casa teva, aquí els teus pares i tu mateixa, amb els anys que portes ja, t'hi hauràs trobat amb coses, no? Ara, per exemple, que veus que diguem-ne que es reivindiquen algunes coses del món de la pastisseria, com per exemple en els concursos, no? Per una banda, fa molt pocs mesos hem tingut el concurs del millor xuxu, però també hi ha el concurs del millor panettone, no? Ara per Sant Joan hi haurà el concurs de la millor coca de Sant Joan. Què n'opines tu dels concursos? Van bé per ajudar o...?
És el que anava a dir, per ajudar que la gent de fora del món estrictament de la pastisseria cada cop tingui bueno, o se li recordi la visualització d'aquests elements tan, bueno, que agraden tant, no? Vull dir, i que com més gent ho senti, més gent ho sàpiga, doncs més es consumirà. A la vegada, per la meva part, a veure, com t'ho diria, per no quedar, bueno, que no m'agrada gaire el tema dels concursos, particularment no m'agrada participar-hi, perquè no m'hi sento còmode. No sé, anar a competir per ser el millor de... no m'agrada. A mi m'agrada fer les coses ben fetes aquí a casa i que la gent li agradi el d'aquí a casa i que no vingui a comprar perquè ha guanyat alguna cosa, sinó perquè li agrada les coses que estem fent el dia a dia.
Clar, sempre diem, no?, en el cas del restaurant, sempre diem que la millor estrella Michelin és la de tenir el restaurant ple cada dia, no? Suposo que per una pastisseria com la de casa teva, poder tenir allò, jo sempre dic, els encàrrecs del cap de setmana, i que dius aquella setmana, hosti, tu quina llista que tinc aquí, que has d'anar fent,
perquè
no?
A més la llista encara, ja si pugem a dalt a l'obrador voràs, vull dir, la llista continuen sent papers escrits a mà una sota l'altra, i quan arribes el dissabte o el diumenge al matí i ves la llista que toca, o dos llistes que toquen a terra o al taulell, dius, ostres, això és guapo, això està bé.
Jo sempre dic que la cuina no és una feina, és un estil de vida. Suposo que la pastisseria també, no? Perquè si no hi ha vocació...
I una passió, també. La paraula passió nosaltres la tenim molt, molt a dintre, sobretot des del moment que vam començar la part nova, que vam decidir fer-ho, o vam necessitar un any per poder-ho aconseguir també, treballar de manera que nosaltres fèiem les propostes, el que deia fa un moment, no? I que la gent ve a cegues a agafar o comprar el que hem fet de nou. I poder treballar d'aquesta manera és que tu passes genial treballant, no? Vull dir, i després, com veus que la gent et retorna o et torna a venir i et diu, uah, allò va ser impressionant, o, ostres, aquí potser ho podrien canviar una mica. Però aquesta manera de treballar o de fer les coses fa que t'ho passis molt bé i que cada cop tinguis més ganes de continuar treballant o fent coses noves.
Clar, ara que dius tu, continuar treballant i fent coses noves, però, clar, per exemple, aquesta safata de xuxos que veig aquí davant amb aquesta barra de màrmol tan fantàstica, clar, el xuxo, si el canvies... has de vigilar molt, perquè, clar, tota la gent que ve a comprar-te xuxo, suposo que ve per al xuxu que has fet sempre.
Llavors, i no li canviaré, no? Pas. Canviem lo de la part nova. Diferenciem és que tenim la sort i som afortunats, i és que a vegades ni ens ho sembla a nosaltres, de el tenir aquests dos espais tan diferenciats, que per dintre passes per aquesta porta i passes de la botiga modernista a la botiga moderna, com si diguéssim, que un costat pots fer el que et dona la gana i l'altre has de fer sí o sí el que et venen a buscar. Bueno, és que tens les dues maneres de treballar i totes dues són igual d'apassionants.
M'agrada molt això, tu fas com els japonesos, no? Que diuen, no sé si és l'omakase, no? Que foten el menú que volen ells i tu menges, no? Tu també aquí fas el mateix. De fet, és molt curiós perquè les olors entre un costat i l'altre són completament diferents, eh? Aquí jo sento allò, aroma de crema cremada, de crema catalana, i me'n vaig una mica cap aquí i sento que un olor de xocolata, de cacau torrat, que és una delícia, això.
No, i és una passada, perquè la gent... A veure, tu quan ets a dintre i estàs treballant tot el dia les 24 hores aquí dintre, no te n'adones, però algun cop quan entres, que estàs molta estona fora i entres dintre, ho sents, però la gent de fora quan entra dintre, qualsevol dels dos costats, diu, uala, quina passada. I tant es nota a les botigues com a dalt als obradors.
I amb aquest violí que sona, entrem al món de la xocolata. Com hi vas entrar, tu? Perquè, clar, primer suposo que devies fer el que feies a casa, però alguna cosa, algun coquet van entrant a dintre teu i vas començar a treballar la xocolata, que, per altra banda, clar, és totalment diferent, no? Són bastant incompatibles fer pastissos i treballar la xocolata en el mateix lloc.
Tenim dos llocs diferents per treballar, tant una cosa com l'altra. Tenim la sort de que tots els pisos d'aquí sobre són tres a un costat i tres a l'altre, que és un lloc estret i llarg, que tampoc dona per gaire més, per això és espai vertical, que podem diferenciar ben bé la part de pastisseria tradicional, la part de fred de la pastisseria tradicional, i després tenim la part de la xocolata, que són dues plantes també que tenim els obradors per anar treballant. I com és que vaig decidir pel tema de la xocolata? Que en cap moment he deixat la pastisseria tradicional, perquè quan comencem a les 6 del matí comencem a un costat, que és el de la pastisseria tradicional, i quan són cap a les 10 o les 11 podem fer cruc-cruc, el pas cap al costat i anar cap a la part de la xocolata, que això també és molt guapo. La xocolata. El meu pare, per mi, és el gran referent, perquè feia molts bombons, feia unes peces de xocolata molt maques. Jo diria que el fet d'anar-ho veient, i que m'agrada molt menjar-la, ha fet que tingués cada cop més ganes, no de superar el que feia el meu pare, sinó d'anar fent, i anar fent cada cop un pas endavant.
Home, de fet, això, els pastissers i pastisseres de Catalunya ho teniu molt, molt, molt gravat, no? És a dir, el pastisser i pastissera ja són uns artistes. I els que treballen al món de la xocolata també, és a dir, hi ha molta creativitat. Només s'ha de veure cada any, per exemple, amb les mones. Hi ha com una mena d'ADN de tot aquest món de la pastisseria que tu fins i tot pots dir, mira, això és un, no?, un Enric Rovira, això és un, sí, és un Abraham Balaguer, i això és un Jordi Ferrer, no?
És guapo, que pugui passar això. Perquè a vegades ni t'ho creus, que algú pugui veure una figura que digui, ho hem anat a buscar a tal lloc perquè ho ha fet tal persona, i que algun cop sigui el teu nom el que està en aquesta frase, és una passada.
Clar, moltes vegades aquest món de la xocolata, per exemple, mira el cas de les mones, i això fa una mica èmfasi també a vegades al valor, no?, de les coses. La gent es pensa que quan arriben les mones, no?, per Pasqua i això, diu, hosti, tu, els pastissers, és que he anat a buscar una mona i val un dineral, sí, haurem, sí, de demanar un crèdit, no? Però la feina que hi ha a darrere d'una mona...
Clar, nosaltres comencem a fer-les just quan s'acaba el Dia de Reis, tot i que, mira, si ara posem la data d'avui, l'època que estem ara, l'ordinador de dalt ja està ple de totes les figures que farem l'any que ve.
Va, que, què dius? Tu ja saps el que faràs l'any que ve?
Jo sé el que faré l'any que ve i tinc entrat també el que farem d'aquí 2 anys, perquè sempre el muntatge gran que fem a la botiga, clar, la idea, si tu vas al mes de gener i dius, hosti, què he de fer? Impossible que a mi em surti. A mi em surt un moment determinat. Si vaig en cotxe m'he de parar i apuntar-ho, si vaig caminant he de parar i apuntar-ho, però a hores d'ara ja tenim el 2023, sabem de què anirà la temàtica de l'aparador gran, i el 2024 també.
Però després, quan va... Tu això ho tens molt clar, però arriba el mes de juny, o finals de maig, i en Messi diu que plega, i llavors dius, hosti, tu, havia pensat fer Messi aquí amb el gol 500 i ara no el podré fer, no?
Mira, va molt bé que hagis dit aquesta frase, perquè portem com des que vam obrir la botiga nova, quasi que no anem a les modes. Ara quedarà molt malament el que diré, sinó que nosaltres volem fer la moda. No vull dir això, ho he dit, però no ho volia dir d'aquesta manera. És que nosaltres fem les propostes, i és una proposta que no té res a veure amb l'actualitat.
És que, de fet, a veure, Jordi, és que tu ja la lies bastant parda. És a dir, aquesta plaça...
ens agrada.
Clar, aquesta plaça Mora d'aquí, que tenim aquí fora, aquesta plaça de l'Àngel, tu la hipoteques un parell o tres de dies l'any,
sí.
Perquè aquí hi passen moltes coses. És a dir, la pastisseria o la bomboneria surt al carrer.
Volem que surti al carrer i apropar-la quantes més vegades millor, que tampoc podem fer-ho tantes vegades, acostar-ho a la gent. I, per exemple, ho fem dos cops l'any, però l'últim va ser abans de Nadal, que vam fer la presentació de tot el que faríem per Nadal, però a través d'un concert de música que es deia Benvinguts a Nova York, o no me'n recordo ben bé el nom, però era perquè l'aparador principal de Nadal era un Nadal a Nova York. I per això. I ara ja estem preparant, que aquesta setmana passada ja van venir aquí a la botiga els que rebran el benefici del tema, que ara us l'explicaré també, a preparar ja el que farem pel mes de novembre.
I a mi, home, expliquem-ho això.
Cada any fem el que és el torró solidari, que nosaltres no en diem torró solidari, sinó és el torró amic. Vam començar fa 4 anys i vam fer un torró que valia 15 euros, que continuarà valent 15 euros, 5 dels quals va per una fundació o per una entitat diferent. I aquest any aniran destinats a la Fundació Albert Bosch per intentar ajudar-los per poder construir la planta d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron. Ja vam començar ara per les mones, on un tant per cent de cada mona anava a la Fundació, i farem una activitat que va començar per Pasqua i acabarà per la Pasqua de l'any que ve. Per aquest Nadal, el Torró Amic anirà també per la Fundació Albert Bosch.
En Joan Roca va dir una frase que m'encanta, que és molt senzilla, però que diu que la cuina és un llenguatge per explicar històries, i de ben segur, doncs, com veiem, no? de que en aquest cas la pastisseria també serveix no només per explicar històries, per divulgar-les, sinó també per explicar sensibilitats, no? I per donar a conèixer projectes que moltes vegades sense aquesta gent que, com tu, doncs que desinteressadament feu coses, no? perquè les coses sàpiguen i per aterrar-les una miqueta. Jordi, clar, el món de la xocolata, hem passat durant molts anys de que a les pastisseries venien la gent i us venia la xocolata, a que ara molts ja us feu la vostra pròpia xocolata. Com han viscut la teva família aquest impàs amb això? Perquè, clar, això jo crec que és molt important.
És molt important. A veure, continuem vinguent a vendre la xocolata i ens fem la nostra pròpia xocolata, que és la 1907, que fa cosa... farà... Mira, ara... Va ser fa 15 dies que la vam estrenar, la nova versió de la 1907, que hem canviat els tipus de cacaus, i ara estem fent servir uns cacaus de Brasil i de Madagascar, i que ens ha sortit una xocolata que per nosaltres és una passada i que és la joia de la corona. I per lo que deies, pels pares, a veure, estem treballant amb la nostra pròpia xocolata, vull dir, això per ells és un orgull, per nosaltres també ho és, però creiem que és també aquest pas que s'ha de fer sí o sí.
És difícil fer xocolata?
És llarg i necessites maquinària, i si no tens la maquinària has de buscar qui la tingui per poder fer amb els teus propis ingredients la teva xocolata.
Clar, perquè una cosa és, diguem-ne, proveir-se d'això que deies, no? d'unes bones faves de cacau, però clar, aquí tornem al mateix, no? Hi ha molta història, perquè les faves de cacau poden ser de molts orígens diferents, de molts tipus de torrat diferents, amb fermentacions d'un costat a l'altre. Clar, ara els pastissers és allò de, mira, la setmana que ve tanco, que me'n vaig un moment aquí a Brasil a mirar a veure quins cacaus faré servir, no?
Que és l'intenció que tenim, que és poder anar a Madagascar a veure la plantació d'on hem tret el cacau, o sigui que ja t'hi convidarem, si vols venir.
Exacte, anava a dir, agafem el calendari, no?
No, no, és que, bueno, ens falta saber la data, però, ostres, és un projecte que volem acabar, vull dir, hem començat fent la xocolata, però volem acabar anant al lloc on hem tret el cacau per fer la xocolata.
Clar, és que Madagascar té coses molt bones, eh? A part de tota la seva gent i tot el país, la banda, diguem-ne, per viatjar, però té dues coses fantàstiques, que una és el cacau i l'altra és la vainilla.
La vainilla forma part d'aquesta xocolata també.
Oh, és fantàstica.
Una bona vainilla de Madagascar. Sí que sí, i ara com la provis ho podràs notar tranquil·lament. Es nota perquè dels primers aromes que et venen quan et poses la xocolata a la boca, vull dir, i predomina, tot i que després desapareix, bueno, ja faràs la cata i ja ho veuràs.
Exacte. Mira, de fet, anava a dir una coseta, perquè, clar, jo sempre que vinc aquí miro cap al fons a la dreta, passat, diguem-ne, la separació cap a l'altra...
Ja sé què voldràs dir, em sembla.
Clar, cap a l'altra, diguem-ne, part de la pastisseria, hi han uns pots que ara veig que només hi tens tres, no sé què va... Una crema de xocolata que és... Jo sempre dic que és addictiva. Què té aquesta crema de xocolata que...
És un fruit sec, que és el que a mi m'apassiona i que m'agrada posar-lo per tot, que fins i tot a vegades em diuen, bueno, pare, ja ha de fer servir l'avellana per tot, perquè és que... Però és que a mi m'encanta l'avellana i poder fer aquesta crema de xocolata amb avellanes, i que tenim gent de fora d'aquí que també n'és molt apassionada, ho dic en femení, però una persona sobretot, però és que és addictiva o... No sé, és que és... Que ho digui jo, que no queda bé, però és que és molt bona.
Clar, no, de fet, a veure, aquesta persona que dius tu, aquest estiu la tindrem a la Fonda parlant, fent les seves canloirades, la xesca de canloin, que ja la sentireu a parlar, però és que és això, no? Crea addicció. Clar, no et demanaré com la fas aquesta crema de xocolata, perquè tampoc m'ho diràs, però sí que jo crec que una de les coses que és bona, tal com deies tu ara, no?, de l'avellana, és, dius, ostres, per una banda pots treballar amb un cacau de Madagascar i una vainilla de Madagascar, i per l'altra, per exemple, pots treballar amb una avellana d'aquí Brunyola, no?, que la tens aquí 25 minuts.
És que és una passada. Vull dir, poder-ho fer d'aquesta manera, uah, necessites el millor de tot, i si el millor ho tens a casa ho has de fer servir, si no ho tens a casa ho has d'anar a buscar i que sigui del millor possible, però tinguent les millors avellanes del món... Què més vols?
Clar, hi ha una cosa que ara parlàvem de la xocolata, que és una cosa és menjar-te-la sola, però l'altra és tot el joc que et pot arribar a donar una rajola o un tallet de xocolata, o més prim o més gruixut. Jo tinc la meva teoria, però jo no sé tu. És a dir, per tu, quina és la millor manera de tastar un tall de xocolata? Quan tu fas tastos de xocolates i de cacaus, com ho treballes, això?
Com fem els... A veure, és diferent de quin és el millor moment per a mi, que per mi és el matí només d'aixecar-te, que és quan ho trobaràs, bueno, després de... Sense haver esmorzat, però només aviat al matí, que et poses un tros del 70-80% de xocolata a la boca i el gust et perdura fins que no el prostitueixes amb algun altre menjar. I l'altre, quan fem les cates i degustacions de xocolata, han de venir... que no hagin menjat gaire res abans per poder-ho catar bé. Però després aquí, bueno, arribem a fer unes cates de 17-18 xocolates diferents, que val a dir que al final ja costa... Si ja costa una mica al principi de com no tinc al final, després de tantes xocolates, costa bastant, però estem intentant això, vull dir, la cultura del cacau i de la xocolata, la gent aquí no el té gaire desenvolupat. Te'n vas a França i la gent hi entén més, fins i tot la gent del carrer, vull dir, no... En canvi aquí, el que intentem fer aquí baix, a la zona de degustació, és això... intentar ensenyar, explicar tipus de cacau, procedències, i quan hem fet totes les explicacions que puguin començar a tastar diferents cacaus i diferents manipulacions del cacau amb la xocolata.
Clar, aquí encara estem amb allò del tant per cent de cacau, eh? No, és que la millor és la que porta més cacau, no?
És que això, acabes dient quan els fas l'explicació, ara us explicaré què és el 70% per vosaltres, eh? I comencem... I aquí és on te fan la bola més grossa, però això és que no és gens important. Us deixaré tastar diferents cacaus que no tenen... Que, uah, o diferents xocolates amb diferents cacaus que Això del 60%, del 70%, us desapareixerà de la vostra ment en segons.
Clar, perquè això, aquest percentatge és la barreja entre la pasta de cacau i la mantega de cacau, no? La part greixosa de tota aquesta fava,
sòlida,
no?
Sí, sí, vull dir, és la suma que ja és veritat. Que el primer que els dius, què vol dir per vosaltres el 70% de cacau en una rajola de xocolata? És la part, la part negra de la... No, aquí només hi ha una cosa certa, que és que el 30% que queda és sucre, i tothom, hola, no? Vull dir, hòstia, això ho vol dir? Dic, sí, bueno, l'altre també és veritat, però hem de després diferenciar quina part és de la part sòlida, de la part líquida. Comencem. I a partir d'aquí, doncs, anem fent totes les explicacions.
Clar, perquè, per exemple, si ens posem més amb la vessant tècnica ara de la xocolata, de la rajola de xocolata, pot haver-hi una xocolata que tingui més amargor, però que sigui menys líquida. Tot suposo que depèn d'aquest percentatge, no, de la mantega de cacau, que fa que a temperatura ambient té, diguem-ne, una duresa, i en canvi la pasta de cacau en té una altra. Com funciona això, Jordi?
Mira, aquí nosaltres com ho expliquem, i ara que és el que explicaré també, és la diferència que els hi fem, per què hi ha tants de tipus o tenim tantes referències de xocolata. Vull dir, depèn de per què la vulguis utilitzar. Més mantega de cacau serà més cremós a l'hora de menjar. Trigarà una mica més a desfer-se, però és igual, vull dir, és quan et quedarà més melós a la boca. Amb més mantega de cacau també és més líquida, i l'utilització, que és el que expliquem, vull dir, és per fer capes més fines de xocolata, com siguis amb els bombons, amb les virutes, amb la pasta de te, per fer unes capes superfines de xocolata i que siguin intenses. Després, per fer interiors que necessitem que es noti molt el gust de la xocolata, quan el pervertim amb nata o amb el que sigui, doncs necessitem que siguin més potents, que hi hagi més matèria sòlida del cacau per poder tenir aquest gust de xocolata més intens, amb una cosa que si posem nata, doncs ho perdria.
Ai, mira, jo amb aquest fons musical començaria a tastar xocolata. Per exemple, a veure, aquesta d'aquí, aquesta, d'on és aquesta? Tu ho vés explicant, jo me la menjo, eh?
Vale, mira, aquí tenim, comencem per les que ja veus aquí, són quatre diferents que posa 1907, que és la que explicava, la nova que tenim des de fa 15 dies, que...
Clar,
que
Jordi, la deixo a la boca que es fongui, no?
El primer que has de fer és això, agafar-la, deixar-la a la boca i que se't vagi desfent. I quan la tens... per poder notar, sobretot amb aquestes, que els cacaus són d'orígens i que tenen característiques especials. Del gust que et vingui a la boca l'has d'intentar treure pel nas.
Això que en diuen del retrogust.
Ah, això no? Mateix. Hosti, i a partir d'aquí, doncs, acabes... Primer, vull dir... A veure, la teoria d'aquesta xocolata és que primer és afruitada, àcida, però que després acaba sortint un... Bueno, és molt envolvent i molt enxocolatada, més el gust del cacau, no? Vull dir, amb un tros de xocolata et porta diferents sensacions.
Sí, la veritat és que té aquest punt d'acidesa que et fa aquest... Això que ara en diuen, la gent jove en diuen un punx, no? És a dir, té aquest punt d'acidesa que contrarresta molt amb l'amargor, no? De la xocolata.
I el guapo d'aquesta és que primer trobes una cosa i després et trobes l'altra. Que per mi ho vaig acabar amb el gust de la xocolata. Si comencéssim al revés, primer amb el gust de xocolata i que hi hagués àcid, potser t'emportaries un mal gust de boca o un mal record d'aquesta xocolata, no? I clar, que un tros tan petit d'una cosa de menjar pugui transportar tantes coses i tants moments...
Aquesta tu amb què la combinaries, si haguessis de combinar-la amb alguna cosa salada?
Amb una cosa salada? Mira, aquí tens la xocolata amb la sal, que...
Oli d'oliva, no?
I oli d'oliva, que hi ha el bombó, que ara d'aquí un moment veuràs aquí l'aparador, bueno, aquí el mostrador, que hi ha el bombó d'oli d'oliva, que està fet amb aquesta xocolata, també.
Verge extra, veig, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, i aquesta altra, a veure,
ara estàs amb una xocolata que... Ara, digue'm tu si la notes molt amargant o poc amargant.
Home, jo una miqueta més amargant que la primera,
vale.
Però no és tan àcid aquesta, eh?
Vale, però, doncs mira, amargant, per tant... Per el que molta gent es pensaria és que porta més cacau que la primera. Doncs no, en porta menys.
I això?
El tant per cent de cacau és diferent. El que passa que és el que dèiem abans. Vull dir, l'equilibri entre la part dura, la que dona el gust, la potència del cacau, amb la grassa del cacau, és la suma de tot plegat. Però aquesta porta més part sòlida i menys part de grassa. Però la suma dels dos, que és 64, que la d'abans era del 70... com que d'aquest 64 la part que predomina més és la part dura del cacau, sembla que sigui molt més amargant que la d'abans.
Mira, veus? A veure, ja, amb aquesta tercera, va. Clar, aquesta segona que hem fet, amb què la combinaries?
Aquesta amb algo amb fruits vermells. A mi m'encanta molt.
Mira, va, gers.
Fet.
Sí? Un ger aquí...
Sí, sí, sí. Aquí combina molti... Bueno, per mi, eh? Vull dir, el que passa que cada persona, cada cap, és un gust diferent i potser ho faria... però aquesta, vull dir, aquesta de 64, jo la posaria amb alguna cosa de fruits vermells, amb el gers va perfecte.
A veure, jo no sé si aquesta tercera que tenim aquí aniria bé, per exemple, per combinar allò ratlladeta o fosa i així, amb un tallet allò de fetge gras d'ànec, eh? Perquè el foie gras i la xocolata caminen molt bé. Això sí, mira, clar, tot depèn de la quantitat, no fotem allò pares iguals, eh?
Tenim uns amics comuns de la carnisseria Plana Gomà.
Home!
Ui. que fa 5 anys o així, més o menys, van fer el torró de foie xocolata.
I la vau fer amb aquesta o amb la quarta?
Vam fer-ho... No, ara ja no hi és, perquè ara hem fet l'evolució de la 1907. La primera 1907 que vam fer és la que vam fer servir per fer aquest torró. I estava de mort. Era també un 71% de cacau, on predominava bastant la grassa en aquest cop, o sigui, no era molt potent, però ens va quedar un torró... de llonsis, eh? Està boníssim.
I aquesta quarta, a veure, ja, aquesta... Home, aquest, Déu-n'hi-do també, no?
Aquí, mira, amb aquesta jo t'hi posaria un però, que és la que m'agrada menys a mi.
Què dius? Per què?
Perquè...
A veure, què porta que aquesta és la que t'agradi menys?
Perquè em diu molt poc. Té gust de cacau i ja està.
Que en canvi...
És potent, però jo necessito que alguna cosa més, amb un tros de xocolata. No només el cacau, que està molt bé, que tothom el gusta el cacau, molt bé, però jo necessito que m'aporti alguna cosa més. I aquesta, particularment, no m'aporta gaire.
I tu per què la fas servir, aquesta?
Aquesta, el que et deia abans dels interiors dels pastissos de xocolata que necessites que tingui molt de gust de xocolata i no gaire res més, doncs per això.
Per exemple, per una sàcher, no? Com es diu? Sàcher, sàcher...
Sàcher.
Sàcher, no?
Amb una X ben catalana.
Això, exacte. Clar, aquesta suposo que li deu anar molt bé, no? Perquè allò tens el pa de pessic, tens la confitura, la melmelada de... No sé si tu què
el fas? Albercoc, fem servir nosaltres, que crec que és clàssic, el que toca, però que ja té veus, aquí ja tindria el toc àcid, i després necessites el toc de la xocolata, que el pa de pessic no te'l donarà aquesta trufa que farem, que tindrà gust de xocolata. Que és el que toca per molta gent, però és el que et deia abans, vull dir, per mi la xocolata ha de tenir alguna cosa més.
Jo és que clar, Jordi, jo em quedaria aquí tota la tarda avui tastant xocolates, però hi ha una cosa també que jo veig aquí, que la gent va entrant i vinguent mentre tu i jo estem xerrant i mira que estem ja allò, jo diria que aquesta setmana estem d'estiu ja, però veig que aquí tu, la gent va fent i van passant tasses de xocolata desfeta cap a un costat i cap a l'altre. Però, home, estiguéssim a l'hivern, però no, a l'estiu també, no?
La gent vol continuar fent... A veure, a l'hivern es foten la tassa grossa i pim-pam, i a l'estiu, ja sigui fora com a baix, vull dir, les tassetes petites de xocolata continuen sortint i molt.
De ben segur que tens la versió més estiuenca, no? En fred, també.
Sí, a veure, fem versió en fred i combinada amb altres coses, vull dir, la xocolata freda, amb els fruits vermells, amb la fruita de la passió, amb el tofe o amb el caramel. Vull dir, un caramel més dolç o un tofe més amarg. Vull dir, en aquestes... I la menta, perdó. Aquestes 5 versions.
Clar, no volia deixar de marxar d'aquesta part de la pastisseria d'aquí de Can Ferrer, perquè hi ha una cosa que a mi té el cor robat, que és un croissant que tens sense banyes. No? Què li passa a aquest croissant que no té banyes, Jordi?
A veure, la gent, un croissant sense banyes, es pensarà que típic ara acaba amb les dues puntes sense torçar. No. El nostre és aquest rodó, que és com una magdalena grossa, com si diguéssim.
Exacte.
No? Que dintre hi ha el que t'agrada a tu, que és aquesta crema de xocolata i avellanes.
És que això...
És mortal, això.
Quants en fas cada dia, d'aquests?
Buah, és que depèn, però molts. Agraden moltíssim. I, clar, els vam començar a fer just després de la pandèmia, perquè van dir, ens divertirem intentant fer coses noves, i vam fer això, i la gent li va encantar moltíssim i continua agradant molt.
Jordi, tu, si no haguessis sigut pastisser, què haguessis sigut?
Economista. Hòstia, que ràpid té resposta, eh?
Quina diferència, no?
Ja veus. Bueno, que t'haves de tenir quatre nocions per poder portar una mica el negoci, també, eh? Vull dir, jo diria que algo relacionat ja hi és.
Jo em pensava que haguessis dit sardanista.
També. Però aquí no t'hi guanyaries gaire la vida, em sembla. És una passió, però no és un negoci o no hi tens per fer-hi gaire.
Oh, però ara quan vingui el mes de setembre, que ja el tenim aquí. Jo dic que el tenim aquí i encara falten una colla de mesos. Va, eh?
Però aviat podem pujar els gegants per aquí, o sigui que ja tindrem la festa major.
Clar, tu sents molt a prop, els gegants, aquí.
Home,
eh?
Quatre passos.
Els gegants olor per un davant.
I quan passen per aquí davant, que surts al balcó, els hi pots tocar el cap i tot, és una passada.
I aquests aloàpics que són... Bueno. Les festes d'Olot de ben segur que són per tu un gaudi, però també són part, diguem-ne, per poder gaudir d'aquesta tradició pastissera, no?
I a més és el que dic jo, és l'inici de la temporada, perquè després de l'estiu, que aquí a Olot la gent marxa, va de vacances, tot plegat, a partir de les festes d'altura, fins a Pasqua, és tot el curs escolar, com si diguéssim. Festes d'altura, després anem a Panellets, Torrons i Pasqua, després ja el Sant Joan per aquí escampat, però festes d'altura és l'inici del curs escolar de la pastisseria.
Jordi, estem al 2022 i per finalitzar sempre solem fer una pregunta que, de fet, hi ha gent que li costa respondre, jo no sé tu, però imagina que passen 10 anys, estem al 2032, agafem un diari, no sé si digital o de paper, hi ha una portada que parla de xocolata i parla de Can Ferrer. Què t'agradaria que digués aquesta portada?
Que continuem sent-hi. I això vol dir que hem continuat fent les coses de la mateixa manera que hem fet fins ara.
Sí, sisena generació ja...
Uala!
Com ho veus, això?
Hòstia, guapo, tant de bo, tant de bo.
I tant. La tenim en camí.
I no? Tant, i tant. Que guai.
Jordi, fem una cosa, mira, jo és que tant parlar, m'he quedat així una mica... tens algun d'aquests croissants per
anem
aquí?
Anem a menjar una mica.
Sí?
Va, anem aquí a la terrassa i ens ho passarem bé una mica més xerrant ara.
Que sigui ben farcit, eh?
I tant.
Jordi, moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar avui en aquest yin-yang de la pastisseria, la tradicional per una banda, la d'avantguàrdia per l'altra. El de ben segur és, com deia, un bon amic... i sobretot d'aquelles persones que no deixava res per dir. En Juli Soler, un dia, quan li van preguntar quina era millor, la cuina tradicional o la d'avantguàrdia, va dir la bona cuina, no? Aquí
totalment
estem el mateix, eh?
És això.
Gràcies.
A vosaltres.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, avui que l'hem començat parlant de no menjar carn... l'acabarem amb una frase de l'Hipòcrates que diu: que l'aliment sigui la teva millor medicina i la teva medicina que sigui el teu millor aliment. Què us sembla? Si no, home, si és que menjar bé no vol dir menjar de tot, vol dir menjar poc i amb cura de tot. Vinga, va, esperem que l'hagi gaudit i ens tornem a trobar aquí una setmana més. Adéu-siau.
La vida és molt més gran. Visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem
casa és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.